FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'eix 59 d'avui amb els titulars del dia. La CUP Codines explica per què no es presentarà a les eleccions del mes de maig. Els botiguers i comerciants de Sant Feliu de Codines celebren la Setmana del Comerç amb un concurs d'aparadors. El dia 1 d'abril començaran les reformes a l'Ajuntament de Monistrol de Calders, al Moianès. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59 amb política municipal. La Gemma Permanyer va assistir aquest cap de setmana a l'acte que la CUP Codines va fer a la plaça de Sant Feliu. Allà van explicar per què han decidit finalment no presentar-se a les eleccions municipals del mes de maig. Bona tarda, Gemma, explica'ns.
La CUP Codines no concorrerà finalment a les eleccions municipals del 26 de maig. El partit, que s'ha fundat recentment a Sant Feliu, havia treballat en els últims mesos amb la intenció de participar-hi per primera vegada. Però la setmana passada anunciaven que finalment no ho farien. La portaveu del partit, Susana Costa, explica que en un cert moment van creure que era possible, però que amb el pas del temps i per motius diferents han considerat que potser no havien quantificat bé la força que tenien, tant a nivell humà com de recursos econòmics. Escoltem Susana Costa.
I com sempre hem dit, aniríem a municipals si arribàvem en condicions. Tenim temes treballats, tenim propostes, tenim projectes, però ha arribat un punt que creiem que no, per ser honestos amb la nostra paraula, el millor era no presentar-nos. El no presentar-nos no s'ha de veure com un fracàs o com que pleguem, sinó que, com deia molt bé la Maria, no? L'origen de la CUP és treballar des del carrer, així que aquesta serà la nostra posició. Treballarem des de la plaça.
La CUP, de moment, no ha manifestat si donarà suport explícit a alguns dels partits que sí que concorreran a les eleccions municipals del 26 de maig. La portaveu local explica que aquest és un tema que encara no han tractat perquè la decisió de no presentar-se encara és molt recent i ara cal que totes les persones que en formaven part ho paeixin, ja que havien treballat molt, segons diu.
No hem parlat en cap moment de si donarem força o no donem força o sortirem a demanar el vot per ningú, això no ho hem debatut. El que tenim clar és que nosaltres continuarem treballant amb un ritme diferent, però com si entréssim a l'Ajuntament. Llavors, ara una mica ens hem de replantejar tot i continuarem treballant i serem oposició des del carrer.
Susana Costa ha fet aquestes declaracions aquest diumenge al migdia, després d'un acte sobre transparència i participació ciutadana que la CUP ha fet a la plaça amb Maria Ballester, membre del secretariat nacional del partit i exregidora de Participació Ciutadana d'Arenys de Munt. En la seva xerrada, que ha estat seguida per una desena de persones, Maria Ballester ha subratllat la necessitat de l'empoderament dels veïns de cada poble per saber que són elles les persones que manen. També ha destacat que l'eina per arribar-hi és la transparència. És així que ha apuntat que cal que tot allò que es mou dins d'un ajuntament es traslladi de manera clara a la ciutadania, ja que, segons ha dit, és una informació propietat del poble i no dels regidors, i conèixer-la és essencial perquè la ciutadania pugui prendre decisions. Escoltem Maria Ballester.
Donen una resposta, complir-la a partir de generar aquesta confiança, a partir de capgirar aquesta idea de que nosaltres som els administrats, sinó començar a pensar que nosaltres som els que manem i començar una mica a denunciar també aquesta forma de presentar la informació i les polítiques tan opaques, tan enrevessades, tan burocràtiques, i començar a exigir la senzillesa i la transparència amb una informació que no és només penjar-la, sinó que és penjar-la i fer-la entenedora.
Al llarg de l'acte s'han posat alguns exemples pràctics de transparència a partir d'eines com el web municipal. La xerrada ha acabat amb una conversa amb alguns dels assistents a l'acte a l'entorn de la necessitat de potenciar la participació ciutadana.
I no marxem de Sant Feliu perquè aquesta setmana, del 25 al 31 de març, es celebra la Setmana Catalana del Comerç. El grup de comerciants codinencs fa uns dies que ja han començat a preparar-se. Per primera vegada s'han organitzat per fer un concurs d'aparadors. Gemma Permanyer, explica'ns.
Els botiguers de Sant Feliu de Codines donen la benvinguda a la primavera per primera vegada amb un concurs d'aparadors. Aquest cap de setmana, cada establiment està ultimant els detalls per aconseguir ser el més original. El grup de comerciants codinencs s'uneix així a la Setmana Catalana del Comerç i alhora fomenta que renovin els aparadors de tots els comerços adherits. Marc Capa és membre de la Junta del grup de comerciants.
Els botiguers que participen d'aquest concurs d'aparadors, el que guanyaran doncs, serà una placa commemorativa d'aquest primer concurs d'aparadors que fem l'associació, juntament amb la Regidoria de Comerç i la Diputació de Barcelona, i on un jurat popular de 5 persones seran els que escolliran quin serà el millor aparador.
El veredicte del concurs d'aparadors es donarà a conèixer dissabte 30 de març en un acte que es farà al punt del migdia a la plaça Josep Humbert Ventura. Els comerciants esperen que l'originalitat dels aparadors sigui un efecte crida pels veïns. A més, durant tota la setmana, els comerços i serveis adherits a la iniciativa, que són una setantena, repartiran butlletes per entrar al sorteig d'un creuer per a dues persones pel Mediterrani.
La FEMCAT, la Federació per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya i l'Associació Catalana de Matemàtiques han convidat els representants d'associacions germanes del País Valencià i les Illes Balears. Aquest dissabte al migdia han pujat al cim del Puigrodó, al Moianès, per fer un homenatge als científics que l'any 1792 van pujar en aquest mateix turó per calcular el metre. Glòria Solà, de la Junta de FEMCAT, ens ho explicava.
Bé, perquè la definició del metre no va ser una cosa així aleatòria, sinó que va ser un treball d'uns científics francesos que van fer a l'època de la Revolució Francesa, que es van dedicar a triangular des de Dunkerque fins a Mallorca a partir dels cims de les muntanyes per mesurar l'arc de meridià terrestre, de manera que es va definir el metre com la 10.000.000 part de l'arc de meridià. Entre els cims que van fer servir per mesurar, per fer aquesta triangulació, hi ha el Puigrodó.
Aquest homenatge es fa en el marc de la novena trobada conjunta de les societats matemàtiques de parla catalana que celebren anualment. En aquestes trobades s'acorden projectes compartits que es desenvolupen al llarg de l'any, com la Jornada Conjunta d'Educació Matemàtica, amb la que s'inaugura cada nou curs acadèmic. S'ha celebrat amb èxit d'assistència la primera sortida geològica del Geoparc UNESCO pels entorns de les Coves del Toll. Més de 80 persones s'han repartit en grups perquè especialistes els acostessin l'entorn més proper amb un punt de vista geològic. Marta Fàbregas, directora del Parc Arqueològic del Toll, ens explicava abans de començar la ruta que han fet.
Serà un recorregut circular que d'anada i acabada a les Coves del Toll. Val molt la pena aquesta caminada perquè amb poca distància veureu elements patrimonials des de fa 40 milions d'anys quan hi havia un mar fins a la prehistòria, fins a l'edat mitja i fins a les trinxeres de la Guerra Civil. Uh-huh. O sigui que és un recorregut de 9 quilòmetres on es pot veure una quinzena d'elements patrimonials de medi tant naturals com culturals. Uh-huh.
Després de fer-se activitats com aquestes a diferents punts del Bages organitzades pel Geoparc, aquest cap de setmana ha estat la primera sortida feta a Moià, iniciativa que el Geoparc de la Catalunya Central ha anunciat que repetirà a la capital del Moianès. L'edifici de l'Ajuntament de Monistrol de Calders començarà una remodelació a partir del proper dia 1 d'abril. Les obres començaran amb les fases 1 i la fase 3 de les 5 que estan previstes en aquest projecte. Aquest pretén reformar totes les instal·lacions de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. L'alcalde Artur Argelaguer assegurava que les reformes són per millorar l'accessibilitat.
Perquè a dia d'avui la gent, si hi ha alguna persona que té que accedir a la part de dalt o li costa o està impedida, no pot anar-hi. Llavors el que fem és baixar els serveis a la planta baixa. A part de poder donar, tenir unes instal·lacions molt més modernes.
Les previsions calculen que durant 5 mesos l'edifici estarà en obres. L'atenció al públic i l'arxiu municipal després es traslladaran a la planta baixa com a resultat. per poder iniciar el projecte. A principis de mes ja es va traslladar a l'oficina de Correus, que està situada a l'edifici en unes altres instal·lacions municipals. Les obres d'aquestes dues fases les subvenciona íntegrament la Diputació de Barcelona i tindran un cost aproximat de 190.000 euros. Encara no estan projectades les altres tres fases del projecte, que també s'ha de buscar finançament i subvencions per poder-les tirar endavant. I en el primer 59 de la setmana solem acabar-lo amb els esports. Comencem amb hoquei patins, perquè una mala primera part sentencia el Sant Feliu a la seva visita al camp del Vilafranca al seu partit de la jornada de hoquei Lliga Plata. Els homes de David Cáceres arribaven al partit de Vilafranca amb baixes importants com la de Valls i amb altres jugadors tocats. L'equip va plantejar un partit basat en una bona defensa, però una primera part irregular els hi va posar les coses molt difícils. Els locals van obrir el marcador quan encara no s'havien jugat dos minuts i abans del descans ja guanyaven per 3-0. El joc codinenc va millorar la segona part, però no va ser suficient per acostar-se al marcador i van acabar caient golejats per 5-0. Escoltem la valoració que en feien des de l'equip.
Bé, penso que el partit d'ahir, a la primera part, no vam tenir la intensitat necessària. Havíem estat treballant tota la setmana per fer quadro i a la primera jugada ens van fer un gol que ens va destrutar una mica. Penso que durant tota la primera part no vam fer tot el que hauríem d'haver fet. I sí que la segona vam treure el geni i vam fer molt millor segona part i vam mereixer alguna cosa més amb el 3-0. Vam apretar, vam fer tres pals i al final va ser ells que ens van fer el quart i el cinquè. Però crec que ha sigut dels pitjors partits que hem fet des d'aquell segon entrenador i no ens vam mereixer en cap dels casos guanyar.
El resultat els allunya encara més de les possibilitats escasses d'aconseguir la permanència. I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vigues i Riells va sumar un punt valuós i a l'èpica. Un gol a l'últim segon de partit de Gemma Camp va donar un punt valuós al Vigues i Riells contra el Voltregà, el campió d'Europa. Els gols es van fer esperar, de fet, fins a la segona part. Marta Borràs i dos gols de Gemma Camp van ser les anotadores del conjunt de la Vall del Tenes. Amb aquest gol i tirant d'èpica, el Vigues es manté a la vuitena plaça. I ens queda repassar els partits de futbol a Caldes, a la segona catalana. Victòria, la segona consecutiva dels calderins aquest cap de setmana contra la Sabadellenca, amb qui estan empatats a punts. Destacar el doblet d'Aitor García, que va marcar els minuts 4 i minut 14, un parell de gols que deixaven encarrilat el partit. A la segona part, després d'un gol de la Sabadellenca, Oriol Gaiola rematava el partit i trencava les il·lusions als del Sabadell. Ara el Caldes és desè i està a la zona tranquil·la de la taula. A tercera catalana, destacar la victòria per 1-0 contra el Borgunyà del Castellterçol. Gràcies a un gol de Xavier Moya, els del Moianès encadenen una dinàmica molt positiva amb 11 punts dels últims 15 possibles i només tenen un balanç millor el líder, el Torelló, i el quart classificat, el Gurb. El Castellterçol, de fet, és 12, 32 punts, a un del Sant Feliu, que després de perdre 2-4 contra el Taradell, una derrota contra un equip que aspira a arribar a les zones d'ascens, va ser una dinàmica totalment contrària a la de l'equip del Moianès. Els de Sant Feliu només han sumat 3 punts dels últims 5 partits. Per acabar, el Moià segueix perdent partits. És penúltim després de perdre el camp del filial del Manlleu 3-1 en un partit on els d'Osona només tenien 12 jugadors i només van poder fer un canvi. Tot i així, els del Moianès van caure derrotats. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. També compartim l'informatiu amb Ràdio Castellterçol. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i als twitters d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Bona tarda i fins demà.